El matí de Catalunya Ràdio, amb Mònica Terribas.
La por sempre està aquí, bullint a foc lent sota la superfície de la preocupació pels altres, i amenaça amb desestabilitzar la democràcia, perquè la democràcia exigeix de tots nosaltres que limitem el narcisisme i adoptem la reciprocitat. En aquests moments, la por s'estén desenfrenadament. La nostra experiència de la por ens diu que és molt fàcil que passin coses dolentes. Els ciutadans, llavors, poden tornar-se indiferents a la veritat i poden optar per la comoditat d'un grup d'iguals en el que aïllar-se i en el que repetir-se falsedats els uns als altres. Potser que comencin a témer donar la seva opinió i prefereixin el consol d'un líder que els proporcioni una sensació de protecció. I potser que es tornin agressius els uns amb els altres i que es culpin mútuament del dolor que provoca la por. Marta Nussbaum, La monarquia del miedo, una mirada filosòfica a la crisi política actual.
El racó de pensar.
Un moment, no ens precipitem, primer pensem. Un moment, no ens precipitem, primer pensem. Jo pense, tu penses...
Xavier Antic, estimat filòsof, benvingut al racó de pensar. Avui tan necessari. No ens precipitem, primer pensem. I aquest matí ho dèiem, pensem sobre la por, no?
Sobre la por, que costa de pensar-hi i que ens fa por de pensar sobre la por. Però allí està, com tu llegies en el fragment de la Marta Nussbaum, que sempre està aquí, la por, sempre hi és.
Aquest text que segurament ara l'hem llegit una vegada, però vosaltres, com sabeu, podeu recuperar en podcast tots els nostres racons de pensar. Us ho recomanem molt, perquè val la pena tornar-hi, eh? I aquest és dels textos que l'hauríem de digerir dues vegades, perquè és així. L'efecte de la por fa això.
Exacte. I a més, com que mai no pensem sols, la Marta Nussbaum va escriure a finals del 18 un llibre en el que a mi m'agrada molt, i ho saps, perquè la portem molt sovint, a la Marta Nussbaum, perquè és d'aquestes pensadores que, encara que sigui especialista en els grecs, en tota la modernitat, sempre està pensant en l'urgència del present. I s'ha dedicat durant 2 anys a pensar què coi està passant als Estats Units, després del 2016, és a dir, és una reflexió d'urgència. Què ha passat amb la victòria del Trump? Per tant, fora d'aquestes coses tan immediates, aturar-se una mica, pensar què està passant aquí, com pot ser que un país que ha bastit la primera democràcia parlamentària del món, bla, 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 pugui abocar-se amb una presidència com aquesta que utilitza el sentiment de la por legítima de la gent, perquè la por, com ara ens deia, hi és sempre, i intenta pensar què passa amb aquests polítics que mobilitzen la por i la utilitzen d'alguna manera per ampliar les estratègies de dominació sobre la ciutadania.
I una cosa, no? Que diu Nussbaum, aquest fragment que hem llegit, que repetim, perquè penseu si us passa a vosaltres, eh? No si li passa a l'adversari de les vostres idees. Si us passa a vosaltres, que la ciutadania es torna indiferent a la veritat i optem tots plegats per la comoditat d'un grup d'iguals en el que ens aïllem i repetim falsedats els uns dels altres. I atenció, perquè això ens pot estar passant.
Ens pot estar passant, no només pas als Estats Units, sinó que aquí, i una mica el que explica la Marta Nussbaum, que jo crec que és molt útil, és saber que la por, que és un sentiment molt primari, de tots els sentiments segurament el més primari de tots, bloqueja la capacitat d'aturar-se, de deliberar racionalment, d'analitzar les causes complexes, de no quedar-se amb l'eslògan, de no deixar-se seduir per la primera resposta que intenta explicar la complexitat de les coses que
es passen. De no buscar el lideratge d'ai, ai, ai, algú que em salvi, algú que em salvi, que em diguin el que hem de fer.
Exacte, d'una banda aquesta i d'una altra també, en la mesura que la por enverina l'esperança i en la mesura que la por també impedeix la cooperació constructiva, aquesta resposta fàcil a la por, que és buscar ràpidament un culpable i atribuir-li a algú altre, mai a nosaltres, no? Ni a les causes del que ens passa, a algú altre la responsabilitat de totes les coses que
ens passen. Els filòsofs, perquè ara parlàvem de Marta Nussbaum, perquè aquest és un llibre publicat d'ara, però han pensat... Els clàssics, Aristòtil, altres filòsofs han pensat sobre els efectes de la por.
N'han pensat sempre, i és curiós, no? Perquè sempre ens aboquem als grans temes de la filosofia, no? El que passa sempre, però aquests que són els que més ens podrien servir, no? I pensem, i des d'Aristòtil fins a Judith Butler, hi ha una constant una mica en veure quin és el mecanisme de la por. Que en el fons, i Aristòtil ho deia, la por és l'anticipació d'un mal que podria passar-nos, no? I com aquesta anticipació d'un mal que podria passar-nos ens porta a pensar que encara que estiguem malament, encara podríem estar pitjor, i per tant anem a protegir aquesta bondat precària de les coses que ens passen, paralitzar-nos i no fer res per esmenar aquelles coses.
És el refugi. És aquella,
mena de refugi protector.
Aquell gest humà de la posició embrionària, quan t'amagues, no? Quan t'amagues perquè no et lesioni res de l'exterior, no?
Sí, està molt bé el que dius, perquè també ho explica la Martha Nussbaum, i crec que és molt maco quan ho parla en aquells termes, quan diu que és el primer sentiment que apareix en la canalla. Quan intenta explicar que, a diferència de tots els altres animals que només en un moment de néixer ja proven de caminar i de
despabilar-se, per sobreviure.
Diu que, a diferència de tots els altres animals, l'ésser humà és el que més li costa de valdre's per si mateix. I per tant, una mica aquesta llarga dependència respecte de, fonamentalment, de la mare, podríem dir-ne, perquè és biològic, no? Com nodreix i alimenta, d'alguna manera, aquesta incapacitat d'aconseguir de alimentar les teves forces per tirar per tu sol, no? Llavors, utilitza unes pàgines molt maques per veure una mica allò, els nadons, no? I per tant, els primers mesos i una mica aquest sentiment. I diu una cosa molt potent, que és com si aquesta por preinfantil, podríem dir-ne, com si no acabés de desaparèixer mai, com si fos l'origen de tots els nostres malsons, i que després en la vida adulta, quan pensem en situacions de precarietat o d'indefensió, sempre hi ha un record quasi bé prerracional d'aquest moment d'indefensió absoluta.
De la vulnerabilitat, no? de la vulnerabilitat del cos o de la persona respecte al seu, perquè aquests dies, que ara no passarem talls, podríem passar molts, de talls del Suprem d'aquests dies, podríem passar, per exemple, el de la Marina Garcés d'ahir, que parla de la por, però també podríem passar el de la Secretaria Judicial, no ho farem perquè el Racó de Pensar ja sabeu que intentem aïllar-nos, però la percepció de por ha estat molt present i és present en aquest tribunal, no?
I és molt present perquè la por sempre, en els seus polítics, sempre està, diguem-ne que armada o legitimada amb aquesta sensació d'atemorir, no? De quasi podríem intimidar. No? Sempre s'ha parlat que la por ha estat un instrument polític per refermar la dominació, no? I sempre ha anat avalada d'aquestes grans estratègies del poder, que en diem les posades en escena, no? Que serveixen una mica per intimidar, bàsicament en primera instància, no? Què és el Tribunal Suprem sinó una gran posada en escena de la intimidació amb els manguitos, amb el tribunal, amb gent que està 2 metres per sobre de tu, que te parla des de dalt, com te parla Déu des del Pantocràtor romànic, no? Una mica aquesta estratègia d'intimidació que, vulguis o no vulguis, per sort en alguns casos, i ahir vam tenir alguns testimonis que ho van refermar, aquesta posada en escena no intimida, no? Sinó que més aviat al contrari, aquella senyora que contestava al Marchena com no ha fet cap dels testimonis de tot el judici del Suprem.
Perdoni, jo estic indignada.
No estic nerviosa. Nerviós, li havia d'haver afegit, nerviós potser està vostè.
Sí, però
el que estic és indignada.
Realment no ho va fer perquè si no hagués sortit tal, amb el dia que portava Marchena, hagués sortit. Però ara continuarem parlant d'aquesta por com a instrument polític, perquè aquest matí a les 8 us citava a la portada al text una cita de Harry Truman on deia, quan entres pel camí de la por per silenciar el contrari, l'adversari, només pots fer que incrementar la repressió i entres en un estadi on la por el que fa és dominar la ciutadania.
Siguen sangrando las venas del pueblo, siguen cerrando colegios, han convertido estar explotado en un privilegio. El precio, tu dignidad, no lo dudes, la gravedad se torna frágil aquí en el trapecio. Multitudes violadas, ropa traña censura, la marca España, un padre de familia, buscando en la basura. Cultura de pandereta y farla, futuro biólogo abandona la carrera, no puede pagarla. Otro debate, otra charla, otra mani, otro amigo, puñalada por la espalda, otro parado, otro desahucio, otro mendigo. Quiero mi vídeo con Ken Loach, quiero mi canción de Carla. Y mientras, otro bache, otro inmigrante sin tarjeta sanitaria muere por VIH o cáncer, asesinato legal, doctrina. El Ministerio de Sanidad asesina, nos han prohibido soñar, nos han atado a la butaca, pero el que siembra miseria recoge bombas.
Però la por, Xavier Antic, és incremental, és a dir, un cop aconsegueixes que en una societat s'instal·li la por, no? És molt difícil de vèncer, no? En canvi, té poders alliberadors quan una sola persona es planta davant d'aquesta por i li diu, no em fas.
Pues jo no. Perquè la por se sustenta una mica, quasi bé, en aquesta incapacitat de dir, jo no en tinc, una, i la segona, si jo m'ajudo amb els altres, potser això que provoca la por, aconseguim esmenar-la, no? Aconseguim de lluitar-ne, no? La diferència està en prendre la por com un efecte, no? I, per tant,
és batallar contra la por com una la...
conseqüència, sí. O atacar directament les causes que provoquen la por, que segurament és el més rellevant, no? Uh-huh. En la mesura que la por està sempre vinculada a una reacció natural, lògica, comprensible, fins i tot biològica, podríem dir-ne, no? Perquè és, la Martha Nussbaum, recorda en neurofisiòlegs que ho diuen, té alguna cosa de la intel·ligència reptiliana, és a dir, alguna cosa molt bàsica.
Intel·ligència,
no?
Reptiliana.
Rèptils, diguem-ne, que no és pròpiament humà, és a dir, aquesta reacció davant de la indefensió, de la vulnerabilitat, de la fragilitat, del sentir-se dèbil, no? Una forma és atacar la por directament, i una altra, que és la més efectiva, atacar les causes de la por, és a dir, allò que provoca indefensió, vulnerabilitat i feblesa, i esmenar-ne l'estat que genera por, podríem dir-ne, no?
Ens ajuda a pensar ella, Martha Nussbaum.
En una sèrie de famosos experiments, el psicòleg Salomon Asch va mostrar que les persones presenten un nivell sorprenentment elevat de submissió a la pressió del grup, encara que els seus iguals, en aquest grup, estiguin dient coses que són evidentment falses. Però Aix també va descobrir que bastava amb que una sola persona s'atrevís a expressar la seva opinió i donés la resposta correcta davant de nosaltres, perquè aquell que té por se senti alliberat per respondre també de manera correcta i dissident. El desacord fa que la persona s'alliberi de la por. Martha Nussbaum, La monarquia del miedo, una mirada filosòfica a la crisi política actual.
Ahora que empiezo de cero, que el tiempo es humo, que el tiempo es incierto. Ahora que ya no me creo que la vida sea un sueño. Ahora que solo el ahora es lo único que tengo. Ahora que solo me queda esperar a que llegue la hora.
Aquesta és una cançó meravellosa de Jarabe de Palo, i perquè realment ell ens posa davant del mirall del que ens fa més por, que és perdre l'existència, no? Hi ha un moment que dius, tinc por, però he d'assumir el que em passa, no? I ja l'únic que tinc por és aquesta última hora. Però això, quan ho trasllades a l'àmbit col·lectiu, és diferent, perquè aquesta última hora no es veu de la mateixa, no es veu... L'amenaça no és tan evident.
No, perquè no estem parlant de morts col·lectives directament en els contextos, almenys, en els que estem nosaltres,
però
si estem a Síria o si estem fins i tot, sí, no?, en la geopolítica actual en tants altres llocs, però el nostre té més a veure amb aquesta experiència de la vulnerabilitat extrema que provoca una indefensió generalitzada, clar, podríem dir-ne. I això no és res metafísic ni abstracte, sí, és una cosa molt concreta. Jo pensava una mica, mentre preparava els materials, que com tu ja saps, sempre preparo moltes més coses de les que ens dona temps de parlar-ne.
Sí, perquè jo tallo.
No, que va al contrari. Però recordava l'informe, l'últim informe de l'INSOCAT, no? Aquest informe del que n'has parlat, d'indicadors socials a Catalunya, sí, sí, en el qual, que està dedicat al tema del treball precari, de l'habitatge privatiu i tot això, i que ens diu que l'organitzen i el fan de manera regular les entitats catalanes d'acció social, i ens recorda que les desigualtats tornen a créixer a Catalunya, que la pobresa augmenta amb uns nivells, com tu has dit algunes vegades, quasi bé del 24%, que la població estrangera arriba a Catalunya al 45%, que és una barbaritat, que la pobresa més es cronifica, que la suposada recuperació econòmica no es tradueix en millora de les condicions de vida, sinó que la precarietat laboral i la de l'habitatge es perpetua i es normalitzen. Clar, tot això crea una mica el caldo, no una mica no, crea del tot un caldo d'allò que en diem abstractament indefensió o vulnerabilitat. La indefensió o la vulnerabilitat és aquesta. És a dir, la sensació de que vius en una comunitat en la qual, mentre que el que esperem de la societat és que ens ajudi a enfortir-nos, descobrim que la vida social, precisament pel sistema socioeconòmic, el que fa és afavorir, incrementar i cronificar, i cada vegada més, la sensació d'indefensió i de vulnerabilitat. Clar, per tant, l'aliment, podríem dir-ne, de la por social està en la pròpia realitat de les coses. I, per tant, és legítim que la gent tingui por, encara que no vulgui explícitament de dir-ho, perquè la situació és, diguem-ho, dura, no? I, per tant, fa perfectament possible de pensar que aquella mínima seguretat amb la qual cadascú de nosaltres ens aixequem cada dia és una seguretat que es pot perdre. L'informe de l'INSOCAT recordava algunes coses estremidores, que és que comença a ser molt normal que gent que està cobrant sou i té treball porti a tota la seva família a menjar als menjadors socials.
Sí, sí. I, per tant, els una pobres amb feina.
En la qual qualsevol pot sentir aquesta amenaça de que aquella mínima seguretat amb la que tots hi convivim pot ser una cosa que d'un dia per l'altre salta pels aires.
I un dels antídots, Xavier, pot ser que quan estem amenaçats, quan ens sentim amenaçats, quan tenim por, obrim les mans i sapiguem que hi ha teixit social al costat i que no estem sols i que la força col·lectiva ens pot fer vèncer aquesta por, no?
Això és superimportant, Mònica, perquè la por alimenta el narcisisme. La por ens replega dintre de la closca. La por afebleix, d'alguna manera, els vincles socials. I tenim prou d'experiència històrica com per saber que l'única batalla eficaç contra la por és el refermar les xarxes, diguem-ne, cooperativistes, solidàries, per les quals allò que Patochka en deia, i ho recordem molt sovint, la solidaritat dels pertorbats. És a dir, els que estan tocats per l'amenaça de la vulnerabilitat i la indefensió són els que més saben que només amb els altres estan en condicions de passar per sobre, podríem dir-ne, d'aquesta amenaça contínua de la situació en la que vivim, no?
Aquest paràgraf final, jo en dic paràgraf, però aquest speech final d'en Xavier Antic ens l'hauríem de posar en bucle. La por alimenta el narcisisme. Això em passa a mi, només a mi. Jo sóc el que està amenaçant. No. Estem amenaçats
tots
col·lectivament.
I
per tant, només en la solidaritat col·lectiva, només en la complicitat col·lectiva, ens en podem sortir d'aquestes situacions. Xavier Antic, era imprescindible aquest record de pensar d'avui. Amb quina cançó ens n'anem?
Ens n'anem, com tantes altres vegades, amb els Cesc Freixas, que ens canta el que la canalla en aquest país aprèn a cantar afortunadament, que és el UE No Tinc Por, pues canta el No Tinc Por. I els Cesc Freixas ens ho canta en primera del plural. No tenim por.
I no entregar-vos les nostres armes. Una lluita no s'acaba fins que es guanya. Els anys no han destituït l'opressió. L'estaca resta immòbil. Nosaltres no som d'aquest món. Ja estem farts d'esperar un demà que no arriba. No en tenim prou amb la promesa dels vots. Si els pobles s'encenen, si les ciutats tremolen, recollireu el que heu sembrat, us endureu la vostra por. Serem Turquia a l'oest, serem mil Grècies al sud, serem país, tindrem demà, serem tot el que no hem pogut. Serem Turquia a l'oest, serem mil Grècies al sud, serem país, tindrem demà, serem tot el que no hem pogut. A somiar i avui està a les nostres mans, a les mans del nostre país invisible.
El matí de Catalunya Ràdio.